Ara toca parlar del llibre, que és el que ens porta al segle XIX, aquest disc era segle XVIII, el llibre és segle XIX, i es diu Wagner y el cine. El subtítol és de les pel·lícules mudes a la saga de Star Wars, imagina't.
Segle XIX i XX, per això.
Bueno, però Wagner és segle XIX.
Sí, però el contingut del llibre és segle XX.
Segle XX, això també és veritat. Els autors, de fet, això és una recopilació d'articles, en realitat, no?
Sí, comunicacions de caràcter acadèmic, investigador...
Sí. I els editors es diuen Jean Wenju i Sander L. Gilman. I l'editorial que l'ha tret aquí és Forcola.
Exacte, vells coneguts del programa, sempre generosos i atents. Traducció de Juan Lucas i David Rodríguez Cerdán, que són dues personalitats de l'ambient musical, sobretot madrileny. El Juan Lucas, per qui no ho conegui, havia estat el director del grup distribuïdor discogràfic Diverdi fa uns anys, també està vinculat a una espècie, diguem-ne, negoci que és la Quinta de Mahler, que fan presentacions i activitats musicals a Madrid, i que doncs aquí ha contribuït a aquesta traducció d'aquest original anglès, que si no recordo malament es va publicar en anglès l'any 2010 i que jo ja el tenia localitzat i esperava doncs que alguna gran editorial fes la traducció, però no ha estat una editorial, diguem-ne, petita, mitjana, de les moltes que hi ha a Espanya, que s'ha atrevit a fer-ho. Per tant, molt mèrit té aquest llibre.
Sí, perquè fa molt bons llibres, tot s'ha de dir, i bona presentació i tot. Plegat, jo trobo que està molt bé.
La lletra és còmodament llegible, el format és un llibre gruixut, de 500 pàgines, em sembla, gairebé 600.
Gairebé 600.
Un llibre que, bé, és molt dens, això ja ho hem d'advertir. Nosaltres el comentarem part a part, està dividit en 5 parts, i avui doncs em vas dir que parlaríem de la primera part dedicada al Wagner i al cinema mut.
Wagner de cinema mut, es diu.
Cada part ronda entre els 3 i 4 assajos, més 3 i 4 capítols, cada capítol signat per un investigador diferent, i aquesta primera part doncs consta de 4 capítols.
Molt bé. També hi ha un conjunt de fotos en el mig del llibre.
Sí, que comparant-ho amb la versió anglesa no són les mateixes.
Ah, no?
No, hi ha algunes fotografies. Ho dic perquè jo el llibre el tenia localitzat també perquè, com que una de les meves conferències és la música clàssica i els dibuixos animats, rotllo Bugs Bunny, Tommy i Jerry, i aleshores en l'edició... Aquí apareix, en aquestes pàgines especials de fotografies, hi ha una fotografia...
De la Warner Bros. I tot això.
Sí, però en l'edició anglesa n'hi ha una altra, s'apareix una altra fotografia, però bé, això és una mera xurrada que estem comentant. El llibre està molt ben editat. És un llibre, insisteixo, dens, s'ha de digerir bé, perquè hi ha un gran aparell documental en cada capítol, moltes referències, i són unes investigacions... Jo crec que és un llibre, no direm definitiu, perquè en aquest cas sempre és una mica arriscat, però és un llibre molt, molt, molt complet.
Molt bé. I, a més, té índex onomàstic.
Sí, exacte. Això va molt bé a l'hora de la recerca.
Això és important.
Sí, el primer capítol, per exemple, parla de les analogies entre la continuïtat musical i discursiva en l'òpera wagneriana i l'incipient cinema. Aleshores, apel·la a una sèrie de raons tècniques, a la idea de leitmotiv, al reflex de la música extradiegètica, i el muntatge continu i altern, és a dir, aquesta idea que suggereix Wagner, doncs com algunes pel·lícules, sobretot a partir de 1910, estan influïdes per aquesta idea. Insisteixo, això és un resum que estem fent aquí perquè els oients quasi la idea.
Sí.
Són articles que no han d'espantar, però estan molt ben documentats. A vegades també hi ha testimonis d'època, hi ha pianistes que han anat als diaris de l'època o a les cartes personals d'aquests repertoristes que estaven als cinemes i que, mentre projectava la pel·lícula, tocaven, i aleshores hi ha extractes que expliquen molt bé doncs com funcionava tot això. El segon capítol parla del cinema d'atracció, és a dir, el que era, com el cinema passa de ser una mera atracció a un cinema d'integració narrativa, és a dir, ja és més com un art, més el tractament aquest, amb una dramatúrgia i un fil conductor, i com l'estètica wagneriana doncs ja preludia aquest protocinema i aquestes primeres pel·lícules ja més, més ample, més, diguem-ne, més de major ambició artística.
Sí. A mi sempre m'ha fet molta gràcia aquesta imatge d'allò que presenten una pel·lícula muda i hi ha un senyor tocant el piano allà per posar música, no? Era com bastant romàntic aquest ofici, devia ser, no?
Sí, i després el tercer capítol parla de les ressonàncies de Wagner en pel·lícules concretes, com en particular se centra en el que de moment sembla ser el primer biopic de Wagner, l'any 1913, evidentment, en relació al centenari del naixement, una pel·lícula de Carl Frelick i música de Giuseppe Becce, que a més doncs, es considera que és la primera banda sonora musical composta a Alemanya per una pel·lícula.
I un senyor que va compondre un italià pel nom,
sí, exacte. I aleshores aquest capítol analitza el rerefons històric d'aquest biopic i a més compara i fa cites amb films anteriors, com hi ha un Parsifal, una espècie de... no l'he pogut veure, suposo que en alguna web de cinema tot això estarà bastant penjat, un Parsifal que hi ha de 1904. Quan diem això no vol dir que hi hagi un Parsifal sencer enregistrat, sinó que serà una recreació d'alguna escena amb suposadament la música de fons muntada posterior.
Jo no soc tan boig de Wagner ni de Parsifal com per posar-me a buscar aquesta pel·lícula de l'any 1904, perquè...
Bueno, el Camille Saint-Saëns també l'any 1908 va posar música a una pel·lícula que era l'assassinat del duc de no sé quants, 1908. Vull dir que les confluències entre cinema i música, i òpera i cinema, a finals del XIX i principis del XX són molt estretes.
Parsifal és una botifarra molt important, eh? Per una pel·lícula de l'any 1904...
No, però no és sencera, deu ser un fragment.
Highlights.
O com una recreació. I després el quart capítol d'aquest primer bloc, que és del qual parlarem avui, doncs compara les versions dels Nibelungs de Fritz Lang amb música de Gottfried Huppers. Hi ha diverses versions i aleshores la imatge que dona la música, perquè després també el muntatge musical va veure's afectat amb aquestes diverses versions, i aleshores analitza tot això. Cada capítol molt concret, amb alguns força teoria, un llibre insisteixo, boníssim, però que s'ha d'anar digerint a poc a poc, i que tot wagnerià, sigui molt wagnerià o poc wagnerià,
l'ha de tenir. Jo el tinc i vaig començar a llegir, però tinc molts llibres per llegir i és un exercici que em proposo per un moment de més tranquil·litat.
La traducció, deixa'm dir un moment, està molt ben feta, i això que deia de les fonts documentals, al final de cada capítol hi han totes les notes a peu de pàgina, no? És d'aquelles edicions que ho posa a la mateixa pàgina, sinó que has d'anar al final una qual cosa, els mandrosos podran prescindir-ne tranquil·lament.
A mi m'agrada que estiguin a la peu de pàgina, realment, perquè llavors me'ls llegeixo. Si ets d'anar al final, em costa més.
Sí, és bastant empipador. I a més, si ets com jo, que el subratlla i fas notes o algunes coses, i sobretot aquelles que només cita la font, que no hi ha cap explicació, escolta, si la tens al final de la pàgina amb un cop d'ull, ja ho tens llest.
Aquí vaig estar pensant a veure quina música triaven per sentir, per il·lustrar aquest llibre o aquest primer capítol, la primera part d'aquest llibre. I bueno, com que parlaves tant de la pel·lícula dels Nibelungs de Fritz Lang, que és una pel·lícula força coneguda, que m'estàs dient que la banda sonora, no devia haver-hi música de Wagner en aquesta...
Bueno, el Becce cita alguns passatges i...
Perquè realment la història que explica els Nibelungs de Fritz Lang no és l'Anell del Nibelung, perquè el cant dels Nibelungs, que és un poema èpic alemany, encara que hi ha personatges que coincideixen, com el Siegfried, com la Brunhilde, com el Gunther i tots aquests, és una altra història. És una història de venjança, que és la Brunhilde, em sembla que és...
El nom, té un altre nom, no me'n recordo.
Crimilda,
exacte.
És que hi ha Crimilda i Brunhilde, perquè llavors es venja del seu germà, que és el Gunther, tot això, que va matar el Siegfried, que era el seu marit, i llavors ell es casa amb un rei que em sembla que és l'Àtila, l'Àtic la Cabalta i va estar al Liceu, i els convida allà en fons d'una matança tremenda. Jo l'he llegit aquest poema, més des del seu interès. I a més, la portada del llibre és la... és un fotograma d'aquest llibre, d'aquesta
sí,
pel·lícula,
exacte.
Que és el Siegfried, així és un Siegfried tot ros, amb una faldilla de pell que porta i l'espasa, la Notung, a la mà, que és quan s'està carregant el dragó, el Fafner. I per això, per il·lustrar-ho, doncs, he triat la música precisament de l'escena de la mort de Fafner a Siegfried, que és el Fafner, és el drac que custodia el tresor, que el mata, llavors es banya amb la seva sang, queda invulnerable, però hi ha la part aquella...
Avui en dia ho faríem amb fang o xocolata en un balneari.
Bueno, de fet, ara com van fer el Siegfried farà cosa de 3 anys, potser, en el Liceu, no hi havia ni xocolata, ni fang, ni sang, ni drog, ni drac, no sé, no recordo què era.
Devien posar uns polvos blancs, rotllo heroïna.
Era una mena de bocador, de deixalla, vull dir, estava tot en línia. A veure, el que sentirem és la versió famosa del Salty, de la tetralogia del Salty, i està interpretada per Wolfgang Bingassen com a Siegfried, Kurt Böhm com a Fafner, i se sent també l'ocell del bosc, que és en Joan Sutherland, més ni menys en aquesta versió, que és de la Filarmònica de Viena i dirigida per Sergei Orsolti. Com hem dit, l'escena es diu Wer bist du, Kühner Knabe, és del segon acte de Siegfried, i la sentim tot seguit.
Thank you. Es singt es mir.